retornem avui al cor de la ciutat de Barcelona, tornant a fer capipota. Ja sabeu que és aquella secció que, en fi, ho hem deixat al mateix lloc pràcticament que el mes de juliol, des d'una institució com és Casa Leopoldo, que, per cert, ens trobem que està en obres aquests dies. Ens han deixat una taula per... Noi! Hola, Toni García, què tal? No, han de reobrir, crec, d'aquí uns dies, però en fi, això ja... Ja ens ho explicaran al seu dia, però en fi, que aviat està tornant a estar actiu, però sí que ens han deixat una taula per poder degustar. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Què tal?
Sí, abans que es posi res a la boca, perquè en fi, està atacant a tope.
Ja té el primer plat de capipota, primera temporada de capipota.
Ja l'hi han portat, però l'hi han portat només amb ell.
Ell ja té... Ma, perdona. Saben qui és el tio important a la taula?
No, jo he arribat fa un momentet i ja s'havia begut un parell d'estrelles.
Jo he arribat, tenia cap
i pota
i estrella.
Tu ja has fet estrella, també?
Jo sí, ben fresqueta.
Bueno, pues a mi que m'emportin una, també. Ah, mira, hi ha l'Òscar Manresa, també, que corre per aquí. A veure, Òscar. Mira.
Espera, que porta...
Què tal? Ui.
Porta el material.
La primera cap i pota de la temporada no pot faltar.
Home, extraordinària, eh? Òscar, doncs, tu vas fent per aquí, eh?
Sí, no us preocupeu, jo vaig portant jalapa al Malcom, que no li falta.
Avui volíem arrencar la temporada, a part de amb l'execrable Malcom Otero, amb el pantallero Toni García, amb probablement un dels noms més interessants del món de la il·lustració a casa nostra. Jo diria que és un hiperactiu laboral i també personal. No hi ha un projecte que se li resisteixi, o sigui, pot fer el judici de l'1 d'octubre pels mitjans de comunicació, pot fer un còmic il·lustrat sobre Nelson Mandela, una portada de disc, un vi, i no se li resisteix res, i això el converteix en una persona bastant hiperactiva. A casa nostra, jo crec que no hi ha editorial amb qui no hagi treballat pràcticament, amb mitjà de comunicació escrit que se li resisteixi també, i també ha tingut les seves crides d'allò de cants de sirena internacionals, Estats Units, a França, i jo, sens dubte, diria que és un dels personatges més interessants. Què tal, Oriol Malet? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Ets hiperactiu o no?
No ho sé, tinc els meus dubtes. Diria que no.
Mira, jo me'n recordo que quan ens vam conèixer fa molts anys acabaves d'estrenar una pàgina web que era el Malet en Co, diguem-ne.
En company, sí.
Que era una proposta, si no recordo malament, del Quim Monzó.
Del Monzó, sí.
Oi? Perquè havia seguit la teva trajectòria en diversos mitjans i veia que cada cosa que feies no s'assemblava gens a l'anterior.
I em deia, hòstia, treballes molt, no? I deia, sí, però clar, però em passa que tinc un ventall d'estils molt ampli, això em permet treballar d'això des de fa temps. Però clar, té una contra, que és que hi ha molta gent que no m'acaba d'identificar amb un estil molt concret. Aleshores em va dir, no, Ruc, el teu tret diferencial és precisament que ets molts il·lustradors alhora i això ho podries aprofitar. I com que jo estava pensant en com podia fer la meva web de presentació, doncs vam anar cap aquí, ens vam inventar personatges i vam ficcionar i vam fer... aquestes coses.
Ja que tenim el Malcom també, li preguntaré per la novel·la gràfica a Espanya, per el món del còmic, l'editorial, si s'hi aposta o no s'hi aposta, però jo deia hiperactiu perquè em semblava que també per fer la feina que fas, que en realitat tu em diràs si sí o si no, és bastant solitària.
Sí, és absolutament solitària.
També has de tenir un punt hiperactiu en el sentit de que ostres, no tens amb qui contrastar potser sí. Algunes coses, no? Llavors has de fer moltes coses diferents.
Sí, això per una banda, això és veritat, està ben vist, no ho havia pensat mai així, però per l'altra, les xarxes... Avui en dia ens han ajudat molt, perquè també soc bastant hiperactiu en xarxes, i és per això, perquè és un ofici terriblement solitari.
Tu series molt sociable, però tens una feina solitària.
Sí, absolutament. Jo més que, ara estava pensant, més que hiperactiu, tinc al·lèrgia a la rutina i tinc al·lèrgia a estar fent sempre la mateixa cosa. Llavors necessito canviar constantment, ara abans parlàvem de l'estil, d'anar variant d'estils, però també que els projectes siguin absolutament... diferents d'una a l'altra, que em requereixin fer una cosa que no té res a veure amb l'anterior.
Jo pensava que també no, podia haver estat un dels incentius per dedicar-te a això, no? Que és que no tens un cap directe, o no un sol cap, diguem-ne. No?
De fet, quan jo treballava en empreses amb cap, tenia molts problemes. Jo puc estar un període arribant el més puntual de tots i amb l'altre arribant molt tard i amb un estat lamentable.
Llavors, et canses, segurament, de fer el mateix.
Em canso molt, és terrible.
M'identifico tant amb tu, jo m'ho veig.
Tu quan fa que no tens un cap?
És horrorós.
Home, no fa tant. Fa un any vaig portar la guia Repsol a Madrid. Vaig estar 3 mesos allà.
Ja no la fan, no?
I tenia un jefe.
I què tal, clar, què tal?
Només en tenia un petit encontronazo, també en català no correcte,
sí.
Que és que un dia em va dir no sé què, li vaig dir... Hosti, jo vam tenir un problema un dia.
Per quina manera dirigir-se a un
I cap? Això va ser... Va ser l'únic... I la nit em va enviar un mensatge i em va dir, bueno, disculpa, més si m'he... Jo ja a la nit estava fent la maleta per anar per
a mi els meus caps el que em deien i era un ànim, em deien, hòstia, no et puc fotre fora perquè fas la feina i m'agrada, però no sé com punyeta la fas.
No, ara m'agradaria parlar d'això, del món de la il·lustració, de quina sortida té, de com és la vostra feina, si té punt solitari o no, però m'agradaria anar a la part personal, perquè jo crec que t'incorpores relativament tard, no?, per una persona que es dedica a això, no?
Molt tard, i a més, soc un contrapronòstic. És a dir, jo vaig començar a dedicar-me a això professionalment als 30 anys, tot i que des de petit a mi no m'agradava res, i quan dic res ni el futbol, res no m'agradava res, m'agradava fer el pòtol només, i l'única cosa que semblava jo que més o menys anava fent de forma constant era dibuixar, no? Quatre coses, no, res més. El que més recordo de petit fer és estar assegut al sofà, literalment al sofà, ja està, no feia res més.
Una relació esplèndida amb els seus pares,
jo
no?
Tinc 48 de...
També t'hi sents
identificat. I aquesta és la meva
imatge
actual.
També t'hi sents identificat.
Ara vaig anar tirant endavant, els estudis també fatal. Com...
Però tu vas fer Belles Arts, no, per exemple?
Sí, però també contra tot pronòstic. Mireu, jo 5 de GB em vaig plantar, vaig ser una de les primeres persones a la meva escola que em van quedar quasi totes les assignatures. Què? Per setembre.
Va ser pioner.
5 de GB, vaig ser pioner. I vaig anar trampejant i vaig anar anant de més a menys o de menys a més, com vulgueu dir-ho. Em vaig plantar al final de l'EGB d'abans, dient a casa meva i als professorat que jo volia anar a l'institut perquè volia fer una carrera universitària, i clar, encara els sento riure tots, no? La meva família inclosa.
Molt
veritat, us dic.
Molt bé, Oriol, vaig haver d'anar als macarrons.
Aleshores ens ho feien, ells ens feien la prescripció, ens la feien ells, i vaig haver d'anar jo perquè ningú em volia acompanyar.
Ah, no?
I ho vaig fer, i vaig fer Belles Arts. Jo l'únic que feia era còmics, sense cap mena de tècnica, perquè el meu entorn no és del sector, soc d'una família molt humil, treballadora, d'extraradi, i ningú del meu entorn sabia cap a com ubicar-me, no? El nen dibuixa i ja està, no? Tira. Allà, allò de Belles Arts va ser com una mena de nebulosa absoluta.
Sí, tu vas passar fatal, eh?
No, més que fatal és que, clar, un tio que fa còmics i entra a Belles Arts en una època... Ara suposo que l'estil figuratiu es porta més, però és que aleshores, com fessis figuratiu, palmaves.
Però tu acabes llavors carrera amb 22, sí. 23, el que sigui,
sí.
Fins als 30 que estàs fent amb la teva vida?
Currar.
De què?
A l'obra, descarregant camions... Tot el que el meu entorn feia. Mira, puc explicar mil coses. Des de fer xupa-xups, allà a la xupa-xups, allà al costat de casa.
Sí?
Sí? Descarregar camions...
Algun secret desagradable?
Eh?
No, no, calla.
Gust desagradable per a l'estranger. Hi havia molt, hi havia xupa-xups salats.
Ah, sí?
Sí.
Estaven en proves o què? O es comercialitzen?
No, es comercialitzen a països nòrdics, els agrada molt.
Xup-xups salats?
Sí, salats.
A l'Oriol el que feia era provar tots els xupa-xups.
Jo com que només treballava a nit...
I tornar a embolicar-los i deixar-los a la...
Anava agafant tots els torns de nit perquè de dia estudiava, o ho intentava, doncs, sí, allà feia i desfeia. Però... Fotia de sucre fins als ulls, tot el dia amb el xupa-xup a la boca.
Jo recordo d'una entrevista explicar que havies treballat a la Private, que era aquesta empresa del porno, que no sé a quina
així
zona.
Així ens vam conèixer, amic?
Sí, no, home, la Private no, ens vam conèixer a la ràdio.
Qui feia de model?
No.
Eres aquell subscriptor que sempre es queixava.
No. Això va ser culpa...
Ja no hi ha prou pàgines.
Ja un dono, truqui més!
I és culpa, com sempre, de Quim Monzó.
Oriol, és
a la ràdio va dir que hi havia la central de Private...
Del món porno,
a Catalunya,
món.
I no sé on era.
Internet.
A Sant Cugat. I llavors, em sembla que va ser ell i algun... O ens vam posar en contacte des del programa amb gent que hi havia treballava, i així va venir a la ràdio un tal Oriol Malet, que jo no coneixia de res.
Jo quan vaig pels instituts, hi ha nanos que em diuen, hòstia, és que té que ser molt dur, no?, treballar d'il·lustrador. Dic, no, el que és realment dur, jo ho he comprovat durant masses anys, de fet, és treballar d'una cosa que ni et va ni bé. Es vas acumulant i vas tocant fons. I jo... i vaig anar baixant has de tocar el fons a tocar fons tocar fons no?
O sigui, tu vas tocar fons en algun moment fons. Tens la imatge de...
Tens la imatge concreta sota d'una màquina intentant canviar l'oli d'una màquina premsadora a les 6 del matí un febrer mort de fred que l'encarregat de màquina em va dir métete aquí abajo verás un tapón lo quites hay que quitar el aceite el que no em va dir és cuando lo quites que et morirà
te caerà
l'oli i vaig mirar vaig allà una rata morta literalment i vaig dir ja o sigui ja no puc més Aquell mateix dia vaig anar a prendre una cervesa amb un amic que havia entrat a Private, el Carlos, de Mar d'Urell, i li vaig dir, què tinc que posar al currículum perquè m'agafin a una empresa com la teva? Diu, mira, just busquem penya. Dic, què he de saber fer? I em va dir, doncs retocar fotos perquè busquen retocadors de fotos, Photoshop. I jo no sabia ni el que era Photoshop ni el que era un ordinador. Dic, pues ho poso. Vaig posar, i com que tenia enxufe amb el Carlos... Diu, mira, en una setmana tens una entrevista ja. En una setmana em va ensenyar que era un ordinador, em va ensenyar retoc fotogràfic i vaig entrar a Private.
Hi ha un tall a RAC1 on tu parles com a representant de Private.
No, sí. Com a ex-treballador, sí, jo, que ja explicava
sí,
que
però,
ja
bueno, havies batallat. Que pràcticament... Ah, sí, bueno, sí que era il·lustrador.
M'agradava molt representant, i aquí tenim el representant de Private, Oriol Malet.
que vam portar un carregament de revistes i pel·lis. No sé si encara vol...
S'escolten gemecs de fons.
Home, però perquè aquí... Va, jo recordo molt aquella entrevista perquè va ser molt interessant que expliquessin clar, la rutina del porno, no? O sigui, hi havia uns senyors que estaven mirant porno tot el dia per veure que no saltés un frame de la pel·lícula.
Jo no sé si m'ho he explicat alguna vegada, jo crec que sí, però jo fa molts anys, el 98 o el 99, vaig començar a treballar per una factoria que feia moltes revistes i un dia el jefe em va dir tu ho escrius molt bé, t'agradaria fer les cartes a les lectores? Falses, òbviament. A les nostres revistes eròtiques. I jo feia les cartes.
Les escrivies tu com les, si l'hagués escrit algú cap a la revista.
Hola, soy Sílvia. Sempre compro vostra revista, etc.
Aquest era el punt d'arrencada. A partir d'aquí fes el que vulguis.
Un ho he inventat i tal. No entraré en més detalls, però vaja.
Pot ser que una de les primeres feines, diguem-ne, estables, ja com a il·lustrador, sigui a través del que diríem el periodisme... Bueno, la premsa, no? No?
Vull estar interessat que el moment en què vaig dir em llenço a la piscina, hi havia un canvi de govern i, per tant, un canvi també de llei educativa. Mm-hmm. Quan hi ha canvis de llei educativa, hi ha canvis de llibre de text. Canvis de llibre de text vol dir que totes les editorials que fan llibre de text han de fer llibres de text nous. Si penseu en com són els llibres de text van plens de dibuixos. Llavors no és que es paguin molt bé, al contrari, però hi ha molts dibuixos a fer. Una mica d'aquí vaig desenvolupar la capacitat de fer molts estils diferents, perquè dins de la mateixa editorial, en què hi ha un llibre de P4 o un de l'institut,
no sé què, sí.
I ara ens, i em deien, a més, jo tinc que contactar amb un tio que fa infografia. Tu faries infografia? Sí. I arribava a casa i deia, què? Me n'anava a mirar què és infografia, perquè no tenia ni puta idea.
Encara n'hi havia ni Google.
No, no, ni idea, és que ni santa idea. Llavors, ho aprenia. I era fruit de la necessitat, perquè o sigui, vaig passar de 0 a 100 en pràcticament una setmana. De no tenir cap mínima esperança de que jo em pogués dedicar a allò que sempre havia volgut, de sobte m'estava guanyant la vida dibuixant. El que fos, és igual, però m'estava guanyant la vida dibuixant. Llavors, era una situació tan desitjada que vaig començar a agafar-ho a tot com una bèstia. Vull treballar 12 hores al dia i em guanyava un sou de 1.000 eurista, però fins i tot per mi allò era flipant, no? Perquè el que tota la vida se m'havia dit que era impossible que jo pogués fer, ho estava fent.
Sí. Jo Usako sempre diu que encara em sorprèn que em pugui guanyar la vida fent dibuixos, no? Ah. Et passa el mateix encara? Penses...
Em passa absolutament el mateix, sobretot quan estàs en un moment en el que tries tu què vols fer. És flipant, no? Mira, vull fer un còmic sobre Arturo, molt bé. Mira, t'he concertat 4 entrevistes aquí amb uns galeristes a París i demà te'n vas a Madrid i fas...
Estàs fent un còmic sobre... És...
Sí. He dit Art Brut, eh?
Art Brut, sabeu que és aquest com... moviment que després de la Segona Guerra Mundial l'any 45, que és com un art alternatiu fora de les...
L'entrego d'aquí 2 mesos. Doncs clar, jo mentre estic fent tot això, per exemple, si m'acompanya la meva dona, no? I la meva dona, hòstia, estàs nerviós, estàs a punt d'entrar amb Fulanito, que era molt amic de Bowie, perquè Bowie comprava molt d'Art Brut. Repeteixo, la situació era tan desitjada que la por és zero. Perquè por a què? Si total... És, abans parlàvem a fora de micro de l'època que vaig anar a Nova York. Jo recordo estar entrant per la porta del New Yorker, que tenia cita i tenia hora, a 24 hores d'arribada a Nova York, i pensava jo, o sigui... l'esteu estat de nervis és menys 1 o 0, perquè total és el que us explicava jo, vens d'on vens i tot el que vingui és de més a més.
Si vols, ara entrem en aquesta zona de la fase americana d'Oriol Malet i per què no has acabat treballant amb premsa americana com el New Yorker o no sé, el New York Times o qui sigui, però abans deixa'm que entrem a la premsa d'aquí.
Sí.
La Vanguardia és qui et dona la premsa diària, la primera ocasió de fer, diguem-ne, sí, articles d'opinió...
Sí, i això és molt divertit perquè ara, com que vinc molt a l'edifici del grup Godó,
sí,
recordo les primeres vegades que jo hi anava, que sí que és aquesta època que més o menys algun dia ho intentava, i em currava un book que m'havia costat una pasta i anava jo amb les meves pintes, que no eren les d'ara, amb els meus cinturons de bala...
Però anaves amb un book fet per tu...
I anava amb el meu book, anava a l'edifici del grup Godó perquè no coneixia ningú, i el meu book no passava del guàrdia de seguretat.
Normal.
Déjelo aquí. ¿A nombre de quién? No, es que no lo sé porque va... Ah, vale, vale. I tornava a casa amb l'esperança que allò arribava a ser del cert, que no arribaria enlloc. No? Aleshores, vaig tenir la sort de contactar amb una periodista, que és la Maricel Chavarría, quan tothom es va concentrar davant de la seu del PP després de l'atemptat.
De Totxa.
De Totxa, dia abans de les eleccions. Doncs ens vam juntar uns quants col·legues i allà hi havia la Maricel. I ens va agafar les dades a uns quants perquè ella volia, estava fent un article sobre, començava ja a córrer el rumor de que tot allò estava orquestrat pel PSOE, no?
Sí, el Pásalo, sí. Era l'època del Pásalo, no?
Exacte,
el
Pásalo.
Dels SMS.
I ens preguntava la Maricel, tu per què estàs aquí? Dic, però no sou del PSOE? No, que va, és espontani. Us trucaré. I ho va fer, em va trucar, va fer una entrevista a uns quants. I quan va acabar la meva entrevista li vaig dir, mira, quid pro quo, soc il·lustrador, he anat a la Vanguardia diverses vegades, no sé cap a on tirar. I la Maricel em va dir, jo conec molt a la directora, a la Rosa Mundet. i així va anar tot.
Li va fer arribar.
Va fer una entrevista.
O sigui, aquest cop no vas mentir. No vas, no vas dir que sabia Photoshop o infografia. Aquest cop no.
Deixa'm aturar-me aquí un moment amb el tema de l'avantguàrdia, perquè crec que està bé reflexionar sobre una cosa que en els últims anys, una cosa que podia passar però que no ha passat i que només ho he vist a l'avantguàrdia són portades fetes en il·lustració. Per exemple, en jornades electorals que les has fet tu. O en aquesta època de retallades enormes, unes infografies amb un equip d'infografistes extraordinaris, no? Això els mitjans de comunicació en altres èpoques i en altres països, sobretot segurament als Estats Units, ha estat superhabitual. A casa nostra no, ara el regna la foto, diguem.
I hi ha un moment que ja no saps si la foto és de veritat o no, que aquesta és una altra.
Però això era així, o sigui, es podia haver produït en altres llocs una...
Atenció, no.
Compte, atenció, ui, compte... A veure, Òscar.
Hem fet una rosseta avui amb espardenyes per celebrar...
Que guai.
Al final d'estiu o al començament de temporada.
Oi.
Que us agradi.
I tant. Bueno, en fi, ja veus la cara de tothom.
El locutor no cal que li portis perquè... ha de parlar molt.
Però fins al punt d'acabar en una de les coses que segurament la gent que ens escolta pot anar a buscar i, sense, i segur que se li han quedat, que és aquestes il·lustracions que vas fer del judici de l'1 d'octubre, que recordaven molt, vaja, una tradició molt americana, no?
El courtroom sketch. Em va tocar la Rosa i em va dir, mira, et faig aquest encàrrec perquè se m'encés la llumeta que ens podries fer alguna proposta. De seguida em va venir al cap la il·lustració de judicis que als Estats Units està molt a l'ordre del dia des de l'inici del periodisme, no?
Per què als Estats Units es fa així, això?
Als Estats Units, què passa? Hi ha molts judicis que no deixen entrar càmeres, però sí deixen entrar els dibuixants.
Però no qüestió de privacitat, diguem-ne, o de protecció de...
Mira, el que no deixen entrar els periodistes. Els fotògrafs entren dintre la categoria de periodistes, aleshores deixen això, que és un moment com... Has d'agafar el moment, però no pots... El que no es poden quedar tota l'estona, exactament per això, perquè no poden després dir el que han dit... És com el... Aquí seria el secret de sumari, aquests judicis on no deixen entrar.
Hi ha un espai reservat per ells per treballar amb una taula de dibuix i tal, privilegiat, a primer terme, però no et deixen estar molta estona. Per això no és courtroom drawing... dibuix de judici, sinó sketch, perquè
sketch.
Remet a l'sketch, aquest estil super ràpid, perquè deixen estar una estoneta només.
És com una mena d'esborrany, és una
sí.
cosa feta al més ràpid possible.
Una estoneta, quan acaba aquesta estona, te'n vas.
De fet, els mitjans de comunicació d'allà, i sobretot les teles, quan parla dels judicis importants, jo recordo la Jane Simpson, el que tens és l'il·lustració.
Sí, sí.
La CNN o la NBC, la CBS... Sempre tens aquesta... És com un recurs molt,
sí,
visual,
molt visual
que et resol coses.
Al final, fins i tot, hi ha il·lustradors de judici en els llocs on deixen entrar càmeres, també.
Ah.
Perquè és un recurs molt vàlid que, en tantes coses, a part de ser molt estètic i que mola, t'està dient molt... Això t'ho ha fet una persona que ha estat allà. No? Jo sé que la foto també ho fa, però aquí és com més descarnat, no? Això ho ha fet una persona que ha estat allà, és, tu ho perceps d'una manera molt més directa. Per això els vaig proposar fer-ho així, no? Després vaig intentar fer-ho des d'allà i vaig anar... Però clar, com que no està preparat per treballar, me n'entornava sense haver pogut fer absolutament res, perquè encara, gràcies a en Banda Nena, vaig poder entrar una llibreteta i un llapis, però perquè em va dir... Sigues discret,
l'advocat Andreu Banda Nena.
Sí, em va dir, sigues discret perquè et faran fora, que aquí vienes a no molestar, no? En Banda Nena ho sabia, per cert, perquè el seu pare m'ha explicat... Andreu, és que ens hem fet col·leguetes, eh? Aquí
us heu fet amics de la...
Sí, dic, Andreu, perdona que ho expliqui. El seu pare dibuixava superbé i va intentar anar a judicis amb ell i l'havien fet fora.
Aquí,
en plan, oiga, usted está molestando, ¿qué hace aquí pintando, dibujando?
Deje de dibujar.
Pintamones, no? Que és seriós, és interessant perquè és el concepte que tenim, no? Els dibuixats i tal. Què fas aquí? Això no és seriós, fot el camp d'aquí, no?
Per tu la diferència entre una persona que és un pintor, un il·lustrador, un dibuixant...
Clar, nosaltres ens sentim, dim, els dibuixants de còmic o il·lustradors, ets un artista, no? Jo ho entenc, però jo dic taxativament que no som artistes. Un artista és aquella persona que fa servir un llenguatge estètic o el que sigui per desenvolupar un discurs personal. Ningú li diu què és el que ha de fer. Val? Els il·lustradors això no ho fem així. Els dibuixants de còmic encara menys, que tenen el guió allà detallat i ben d'allò del que han de fer. No? No som artistes, som il·lustradors, que és molt diferent. L'il·lustrador sempre va en funció o d'un text o d'una idea preconcebuda, val? Perquè quan deia no, va sempre en funció d'un text, i em deien, ah, i els cartells què? I les samarretes què? Molt bé. És una idea preconcebuda que van per vendre o per mostrar o per captar l'atenció. L'artista no ho fa, això. Saps què passa? Hi ha tot un sector de la il·lustració que s'agrada molt a si mateixa i fa servir la il·lustració per... Ara no vull que ningú se m'emprenyi, però per dir, mira que bé que dibuixo. No? Llavors desenvolupa un virtuosisme perquè sí. I a mi el dibuix no m'interessa així. Jo he descobert amb el temps que a mi m'agrada dibuixar si ajuda a explicar una cosa.
Per què una persona com el Malet ha de contactar o s'ha de trobar a través d'una editorial francesa per fer un còmic tan extraordinari i premiat com el de Mandela i el general Malcolm? O sigui, el món de l'edició a Espanya, diguem-ne, ja no dic a Catalunya en general, eh? El tema del còmic, de la novel·la gràfica, evidentment comparat amb França no té res a veure, perquè no hi ha mercat o perquè no...
Ha canviat molt darrerament, vull dir, aquí als 80 hi havia moltes revistes. Això, Sant Manorris, els dibuixants aquí no poden viure, intenten tots viure la publicitat, no hi ha feina, etc, etc. Quan el còmic es reconverteix, diguem-ne, en novel·la gràfica, vull dir, com a concepte, i comencen a arribar a èxits de fora, comencen les editorials, no només Estiberri, sinó que Random House munta una divisió, Planeta munta una divisió, i comencen editorials a apostar de veritat pels il·lustradors. I això també fa que comencin a il·lustrar-se llibres. Ara mateix és un moment bastant daurat pels il·lustradors aquí, perquè totes les editorials volen il·lustrar llibres. Ara, si tu volgués un llibre molt important, d'algun autor molt important, que no té, doncs tu li diries, va, dóna'm un text petit i jo et buscaré un il·lustrador molt bo i fem un llibre xulo. Això és el que es fa ara. Fa 15 anys els il·lustradors passaven gana, entre cometes.
M'ha encantat com ha explicat el Malcolm, perquè just quan jo havia de decidir què feia, anava als primers salons del còmic, érem quatre gats, i m'acostava als autors i coincidia amb l'última gran crisi del sector de còmic. I clar, estaven tots molt deprimits. Jo m'acostava i deia, jo és que vull ser dibuixant del còmic. I em deien, sí, xaval, dedica't a altra cosa. Doncs jo, el primer que vaig fer va ser creure-me'ls. Per tant, nois, noies, que comencem amb la il·lustració, no cregueu res del que us diguem els que estem amb el sector. I ara, aquests darrers 3 anys, en realitat 4, vaig voler posar la banya a través de tota aquesta generació de dibuixants de còmics que són catalans i només treballen per França. Llavors, què van fer? Anar directament a Angoulême, gran, no, fira del còmic francès, i portar els seus dibuixos, fins al punt de que ara Catalunya és una cantera brutal. Però el Saló del Còmic s'omple d'editors francesos, i el que sí que recomano que vulgui fer còmic és que vagi al Saló a portar els seus originals, perquè està ple d'editors francesos.
També és veritat que el que hi havia aquí és que mancaven lectors. A França, les BD, la Bande Dessinée, sempre han tingut molts lectors, i aquí no. És una qüestió no només de la indústria, sinó perquè ara els lectors, diguem-ne, que han tornat. A poc a poc van tornant.
Però et fixa't, és una qüestió del prestigi que té el còmic. Aquí el còmic encara té un prestigi de subcultura, sí. I en canvi, quan vaig a França em sento hipervalorat. És a dir, per ells, un autor de còmic gaudeix del mateix estatus que un cineasta o un novel·lista. Tant és així que jo recordo les primeres reunions que feia amb en Carlin allà a l'editorial, que quan estàvem parlant, i parlaven del llibre, no? De book. I de sobte els vaig preguntar, però com? Que també es fa un llibre sobre Mandela, a part del nostre còmic? I em va dir, no, The Book és el nostre còmic. O sigui, es refereixen com a llibre. No, és llibre, és igual d'important.
La pregunta és, quan John Carlin et va preguntar si havies llegit El Factor Humano, vas mentir o no?
Vaig mentir, no li vaig dir he visto la pel·lícula. No vaig mentir perquè quan em va quedar el projecte a les mans vaig córrer a agafar-lo a la biblioteca. Primer el vaig comprar perquè me'l signés. És que imagineu-vos el passat que ja us he explicat i de sobte està treballant un còmic durant un any amb el senyor John Carlin. Londres, Barcelona, París. Londres, Barcelona, París, cada 2 o 3 mesos.
Aquesta col·laboració amb Carlin té possibilitats de continuar en altres direccions o no?
Sí, ara estem començant, de fet, un altre llibre que no té res a veure amb Mandela, perquè llavors el que va passar, que això també va ser casual, és que en Carlin el van fer fora del país, va entrar a la Vanguardia, em van destinar a mi com el seu il·lustrador de les seves columnes. Hem estat ja portant dos temporades, dos cursos, 2 anys fent el... I llavors ens ha acudit a fer un còmic de sàtira geopolítica, però sàtira molt, molt, molt britànica, que és una cosa que m'agrada molt i he aprofitat que ell ho és per repartir hòsties amb la mà oberta d'una manera molt britànica.
El món americà, o sigui, ara has parlat del món francès, que és el lloc on han anat la majoria dels artistes catalans, i allà són estrelles de rock, diguem-ne, pràcticament, no? Però Estats Units, segurament, si ara parléssim de mitjans de comunicació, seria un dels llocs clau, no? Segurament mundials, per entendre la il·lustració en premsa, no? I el periodisme, no?
Sí, sí.
Podem explicar alguna cosa d'alguna cosa que està a punt de passar? Puc dir el nom, Oriol?
Sí, sí.
Bueno, hi ha una cosa que no se sap i que en breu se sabrà, em sembla, que és una col·laboració que Oriol Malet farà amb una de les persones segurament més importants de la novel·la, negre, segurament.
Best-seller, no?
Un gran best-seller, sí. Nord-americà.
Home, el gran, jo crec que el gran dominador de l'escena, com a mínim a nivell de vendes, durant molts anys, i fins i tot el dinamitzador.
Estem parlant de Don Winslow. Malcolm, per al món de l'edició, un senyor com Tom Winslow, què seria?
Ben bastant.
Ben bastant. Què pot ser que sigui ben bastant, aquest
no,
senyor?
No, és un superbestseller, si parlem d'un senyor que ven milions d'exemplars. Entre les categories estaria categoria Griezmann Messi.
Ja, diguem-ne en el top absolut.
Sí, sí, sí.
Jo vaig anar amb Winslow, com va estar aquí a Barcelona, perquè vam fer una cosa junts, i jo era el seu esclau. I recordo, això quan el vegis, Oriol, li preguntes, no el podem explicar, però pregunta-li quan Sylvester Stallone era el seu empleat a un cine de Nova York.
Què vol dir treballava per ell?
Treballava per ell, Don Winslow era el jefe d'un cine. Gestionava el cine i Sylvester Stallone treballava en el mateix cine. Fins que el dia el van enganxar revenent les entrades.
No pot ser. Revenia Stallone.
El que tothom esteu dient, i és molt fiera, és molt bon tio.
Té aquest background de senyor que havia fet absolutament de tot, havia gestionat un hotel a Times Square, t'explico unes històries espectaculars que no es poden explicar. I clar, i després aquest salt que fa a la novel·la, ell te l'explica amb una tonalitat bestial, no? Un tio que es passa 4 anys a entrevistar narcotraficants i gent que et mataria per una pesseta. Jo crec que el secret dels mecanismes de funcionament del Don Winslow és que és un tio que s'asseu a una taula amb tu i sis, immediatament empatitzes amb ell. Mm. Llavors, clar, el tio m'explicava quan s'anava a qualsevol lloc de Mèxic a parlar amb gent
del càrtel,
perquè tot resultés clar, versemblant, hòsties, a mi, tu, jo estava dinant amb ell, va ser un dinar d'aquests de 4 hores i al final pensava, bueno, ja em puc morir.
Per què col·labores amb Don Winslow?
Doncs mira, de sobte aquest personatge demana un cartoonist, no? Un dibuixant de sàtira política i jo mai...
Però missatge de què? De Twitter?
Sí, i llegeixo que diu, mira, vull fer uns cartoons, unes caricatures polítiques de Trump, sobre Trump, si us plau, envieu-me un DM, no? Un missatge directe. I casualment, aquella nit ho vaig fer, però sense dir res, vaig enviar uns quants dibuixos que havia fet amb en Carling, i abans de que pogués dir hola, què tal, soc, ja em va respondre, em va dir,
ja està,
ho tinc, vinga, som-hi.
Don Winslow directament.
Sí, sí, ell directament.
I via Twitter, que és una d'aquestes coses.
Via Twitter, via DM, i és com...
Ah, no, fitxatge
em diu,
via Twitter.
Em diu, em passes el teu telèfon? Dic, bueno, deu voler fer un WhatsApp. I va ser passar el telèfon i que em truqués directament, no? Clar,
és... No, però aquí el sorprenent, és veritat, és que tu pots estar intentant durant molt de temps per als conductes que et semblen raonables, diguem-ne.
Això és brutal.
Aconseguir alguna cosa, i la veritat és que depèn del punyetero atzar que en un moment determinat estiguis en un lloc determinat i passi alguna cosa.
Però això, estic segur que qualsevol dels que esteu aquí teniu anècdotes d'aquest
tipus.
Sí, sí. Però clar, això és molt pervers, perquè jo, per exemple, faig moltes xerrades a instituts, i quan explico com de casual he acabat anant a tot arreu, em diuen, pues així no cal que faci bus, clar, clar, que els enviï com m'estàs dient... No, s'ha de fer igualment,
ara,
perquè és que s'ha de fer.
Clar, a manifestacions clar. I has de tenir Twitter.
Clar, i treballar al porno.
Amb un Twitter clar. I una manifestació.
Clar.
Recordo que havia dit Isidre Esteve, perquè ell s'entrena per veure si algun dia es troba una cura per la seva situació sí. Física, no? I ell deia, el que no vull és que arribi un moment...
I que t'enganxi.
Que es pugui resoldre la meva situació sí. I jo no estigui a punt.
Clar.
Aquesta és la diferència. Tu has d'estar a punt perquè pot passar.
Sí, sí, sí.
Però el problema és que no saps per on et vindrà, diguem-ne, no? Sí, sí. Però, clar, evidentment, si tu penses que t'arribarà casualment i, a més, seràs la punyeta, això no funciona també, així, no?
Això que dius, jo crec que és absolutament cert. Jo recordo, a la meva vida, una vegada vaig conèixer un tio perquè jo durant un temps vaig fer viatges de luxe. Mm. I recordo que vaig anar una vegada a Nova York i em va citar un tio que tenia una agència d'aquestes que es dedicava a fer l'Orient Express, el no sé què, no sé quantos, em va treure un full i em va dir, on vols anar? Un full per destinació, jo vaig dir, aquí. Bueno, vaig anar a aquestes destinacions i al cap d'un any aquest tio va marxar de l'agència i va començar a treballar per Wall Street Journal. I un dia em va dir, escolta, per què no vens a l'edifici del Wall Street Journal que et fem una entrevista a veure si ens pots fer reportatges de Barcelona?
Clar.
I així va ser com vaig començar a treballar al Wall Street Journal, que vaig estar un any treballant per ells, clar. Que no hagués... Sí, veure, soc un xaval de Mataró, m'expliques a mi el Wall Street Journal. I me'n recordo que vaig anar al Wall Street Journal, m'estava ensenyant l'edifici i pensava... Bueno,
què estic fent aquí?
Ja està a punt de dir-li, bueno, gràcies, ara haig de marxar, eh? M'espera el bus, el 37, que em deixa Glòries.
Una mica així, la primera nit que vaig estar parant amb el Don Winslow i em va trucar, jo estava sol a casa amb les nenes. Les nenes ja dormien. I estàvem xerrant i tal, i sento que es desperta i que plora. I li dic, Don, t'he de deixar, perquè fixa la les filles, i el vaig mig penjar i tal, i quan estava baix fent dormir a la gala pensava, aquest tio, aquest tio quan torni punyetes. Em dirà, te vas a tu casa. I l'endemà pujo corrents, em connecto i veig el seu darrer missatge directe és, a real man, I see.
Un home de debò que es cuida de la seva família.
I dic, bueno, em sembla que sí, que em tornarà a trucar, i òbviament em va...
Bueno, aquesta és només la primera part de la història de la vida d'Oriol Malet, perquè de moment, des dels 30 als 40...
4 que tinc.
4 que tens, per tant, 15 anys de la teva vida professional. De moment, tot aquest recorregut, però vaja, et sembla que una trajectòria que pot ser brillantíssima en els pròxims anys. Estarem pendents, evident, del que pugui sortir, del que surti d'aquesta possible col·laboració amb Don Winslow. En fi, Oriol Malet, ha estat un autèntic plaer.
Gràcies, igualment.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui des de Casa Leopoldo. Vosaltres gràcies també.
No, gràcies. Vosaltres, jo t'emple.
Ens retrobem d'aquí uns dies també, de nou, a Casa Leopoldo.